Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. El Banc d'Espanya i el Banc Central Europeu confirmaven fa mesos el que molts analistes ja portaven apuntant fa un temps, que són els beneficis de les empreses i no els salaris els que estan tirant dels preus cap amunt. Portem mesos assenyalant els culpables de que la nostra cistella de la compra estigui pels núvols. I no parlàvem ni assenyalàvem precisament a les empreses. Parlàvem de la guerra a Ucraïna, de l'encariment del gas i de la llum. I que en els últims mesos a això s'havia sumat també la sequera. Molts dels productes de temporada s'han vist afectats per la falta d'aigua i amb menys collites, i això ja sabem en què es tradueix, en què pugen els preus. Ja no omplim el carro de la compra fins a dalt. Comprem l'imprescindible i així i tot continuem posant cara de sorpresa quan a la caixa del supermercat ens toca pagar gairebé 100 euros per les quatre coses que hem ficat a la bossa. Sí, alimentar-nos està pels núvols i ho notem tots. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 7 de la tarda i quasi bé 2 minuts i és el moment de saber quin temps ens esperen les properes hores. Dijous serà un dia assolellat i només de la tarda hi hauran ruixats al Pirineu. Els dies següents, fins a acabar la setmana, persistirà el temps insegur. Les temperatures s'enfilaran ben amunt amb el retorn de la calor durant el cap de setmana. I a les carreteres hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? La informació la tenen des del Servei Català del Trànsit de Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Per una banda tenim aturades més o menys habituals a aquesta hora en aquesta xarxa viària propera a Barcelona, un cop més carregades de rondes, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, sobretot en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat. Zona del Vallès, també alguns problemes habituals a l'autopista AP7 quan travessa la zona de Barberà, també al seu lateral, la B30, 58 carregada d'entrada a Barcelona, carreteres locals properes a Sabadell, Terrassa, també amb retencions destacades, la veritat, això serien les aturades habituals. A més, tenim un accident a l'extrem sud de Barcelona, a la C32, a Sant Boi. Hi ha aturades, de fet, en totes dues direccions. D'entrada a Barcelona, un parell de quilòmetres entre Viladecans i Sant Boi, però també de sortida, uns 3 quilòmetres entre el Prat i Sant Boi. Això, com dèiem, a l'autopista C32, autopista del Garraf, extrem sud de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I d'aquí a res, esteu molt pendents perquè demà, tots els mòbils, demà 14 de setembre, els que es trobin a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Barcelona rebran una alerta. Serà la primera prova del sistema d'avisos que Protecció Civil farà en aquesta zona i la que té un abast més important en quant a població. Ara t'explicarem el per què es fa aquesta prova, com es farà i per què es fa. I ens ho explicarà la Imma Soler, que és la subdirectora de Protecció Civil.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes, proveedores y amigos, con el trabajo llega el descanso merecido. Por esto, todos los que formamos Pinter y Pintergrand, os deseamos un feliz descanso veraniego para recibiros de nuevo a la vuelta con los brazos abiertos y continuar con la ilusión del trabajo de cada día. Gracias.
Vols relaxar-te a platges paradisíaques, recórrer ciutats històriques i omplir-te de noves experiències? No t'ho pensis més. Reserva ara el teu viatge amb Singapore Airlines i vola del 15 de gener al 15 de juny de 2024 a Bangkok, Bali o Kuala Lumpur des de 674 euros amb taxes incloses. Reserva abans del 25 de setembre a singapureair.com. Tot a punt per enlairar-te? Singapore Airlines, millor companyia aèria del 2023.
Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsadiet.
¿Qué pasa? pasada. ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacios para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es y aprovecha nuestras ofertas de otoño. Fácil Móvil, la solución.
COPE Cataluña y Andorra.
Atenció, tots els mòbils que demà 14 de setembre es trobin a l'àrea de Barcelona rebran una alerta. Serà la primera prova del sistema d'avisos que Protecció Civil farà en aquesta zona i la que té un abast més important quan a població susceptible de rebre el missatge en cas d'emergència greu. Gairebé 5 milions de persones. Recordem que aquestes proves ja s'han fet a la gran majoria de comarques de Catalunya i ara, com dèiem, és el torn de la demarcació de Barcelona. Per saber què passarà demà, tenim amb nosaltres a la subdirectora de Protecció Civil, que és la senyora Imma Soler. Senyora Soler, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
No sé si hi ha nervis, hi ha expectació. Què passarà demà, senyora Soler?
Doncs demà farem aquesta prova, que tenim moltes ganes de fer-la, perquè realment és una eina que l'estem utilitzant i que veiem que és molt bona per fer difusió a la població sempre que hi hagi necessitat de que facin alguna acció per la seva protecció. I, per tant, doncs, amb molt interès que aquesta prova també, aquest sentir aquesta alerta i veure com funciona el mòbil, doncs també ho puguin viure totes les persones d'aquestes comarques, les que ens falten, que és el Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme i també el Baix Llobregat, i que en aquestes zones també hi hagi aquesta prova perquè tothom tingui aquesta possibilitat d'en un moment de tranquil·litat poder veure com sona el seu mòbil, com li arriba aquest missatge, veure què és, i així si mai, per desgràcia, esperem que no, però mai n'hagués de rebre una de real que fos una situació d'emergència que requerís que tingués una informació per fer alguna cosa per la seva protecció, doncs que sàpiga què és i com actuar. Mm-hmm.
Per molt que la persona estigui de pas per la zona, sigui per carretera, ferrocarril, el que sigui, rebrà l'alerta en el seu telèfon mòbil, no? Crec que, a més,
correcte,
el missatge s'enviarà en català, castellà i anglès.
Correcte, correcte. L'enviem sempre en aquests idiomes i el missatge s'emet una primera vegada perquè la rebi tothom, i aquest missatge es manté en el sistema de manera que si algú entra a la zona minuts després de que s'hagi produït aquest enviament, doncs també el sistema detecta que ha entrat un número nou i també li envia aquest missatge. Vull dir que pot ser que una persona que estigui en trànsit doncs encara no estigui dintre d'aquestes comarques, però hi accedeixi al cap d'uns minuts que haguem enviat nosaltres l'alerta i també el rebin al seu mòbil.
Hi ha mòbils, senyora Soler, que ho tenen activat per defecte, no? Per exemple, crec que els Androids, versió 11 o superior, iOS, versió 15.6 o superior, però en el cas de l'Android no permet desactivar la recepció d'aquestes alertes i en el cas dels iOS permet desactivar-la, però no es recomana fer-ho, no?
Correcte, correcte. Amb aquí trobem diferents situacions dels mòbils, perquè hi ha diferents companyies que venen de diferents països i hi ha molta variació. Què passa? Els mòbils més actuals, més moderns, estan tots configurats per poder rebre aquestes alertes. Hi ha alguns models, com tu dius, que fins i tot hi ha aquesta capacitat de desactivar-les. Nosaltres no ho recomanem, evidentment. És un missatge que s'enviarà molt puntualment i en situacions molt importants en què realment es necessiti que la població faci alguna acció, allunyar-se d'un lloc, confinar-se dintre dels edificis o evacuar. I aquesta informació és molt important per tenir-la en un moment d'emergència per saber com has d'actuar. Per tant, entenem que tothom té la voluntat de rebre-la.
Òbviament.
Llavors, per això sempre recomanem tenir-ho. Si em permeteu, una casuística que pot passar. Pot haver-hi persones que tinguin una sensibilitat especial, especial mèdic, entenem, una situació de salut, doncs que això, per exemple, els hi pugui ser un problema rebre-ho pel seu estat de nervis o d'ànims. No ho sé, no soc metge, no us ho puc explicar bé, però m'enteneu, eh? Pues aquelles persones, per això fem tanta difusió, perquè tothom ho tingui en compte. Aquelles persones que això els hi pot afectar la seva salut, doncs demà que tinguin present que entre les 10 del matí i la 1 hi hauran aquestes proves i el que poden fer és posar el seu telèfon en mode avió, que queden desconnectats de la xarxa, sí. I llavors no rebrien aquestes trucades.
Uh-huh. Jo avui imagino que molta gent al llarg del dia ha rebut un missatge com aquest, eh? Jo li poso, eh? Aviam, a veure si sona.
Aquest és el so que sentireu al vostre mòbil si esteu a la zona metropolitana o a la ciutat de Barcelona el dijous al dematí. Sentireu aquest so perquè farem un simulacre del sistema d'avisos de protecció civil, d'avisos a través del mòbil. El simulacre el farem amb 4 avisos durant el matí, de 10 a 1. A les 10 seran 3 comarques, Maresme, Vallès Oriental i Barcelonès Nord. A les 11, la ciutat de Barcelona. A les 12, Vallès Occidental. I a la 1, Baix Llobregat i l'Hospitalet. A la pantalla hi trobareu un text que especifica es tracta d'un simulacre. Quan rebeu l'avís, no truqueu al 112. Es tracta d'un simulacre per donar a conèixer i per provar el sistema. Al final, una vegada el rebeu, si podeu, si voleu, si teniu temps, aniria molt bé que contestéssiu l'enquesta, també per tastar com ha anat la prova. Aquest sistema és molt útil. És molt útil quan hi hagi situacions d'emergència. Per tant, vosaltres que heu accedit a aquesta informació, si podeu, doneu-la a conèixer tanta gent com sigui possible. Dijous, al matí, zona metropolitana, Barcelona, de 10 a 1.
S'ha fet viral aquest vídeo, eh? Jo l'he rebut i l'he tornat a reenviar, no?
Perfecte, perquè és un missatge que ha fet el nostre conseller i en el que realment està molt ben explicat quina serà la situació de demà. Per tant, aquesta informació que dona és la informació resumida, condensada, i és això el que hem de tenir present.
Molt bé. Sobretot, importantíssim, Imma, no truquem al 112. És una Perfecte. Prova. En cas d'emergència real, rebríem instruccions per protegir-nos.
Correcte, correctíssim. Sobretot, sisplau, per què? Perquè el 112 té que seguir el seu funcionament habitual. I pensem que, clar, si la gent, per consultar, truca al 112, doncs tindran un volum de trucades que no convé, perquè han de poder seguir fent la seva feina. Per tant, sobretot, com que és una cosa que podem tenir present, doncs comptem amb això, que rebrem aquests missatges. Ja sabem el que és una prova. Llavors, no truquem al 112 per preguntar. Mirem bé el missatge. Recordem que aquest so que sona, que ara heu sentit amb aquest missatge que feia el conseller, és un so estrident. El sistema el que fa és que sona aquest so i alhora, a la pantalla, et surt la informació. No li donem a acceptar en seguida. Llegim primer bé el que posa en el missatge i després li donem a acceptar. Perquè llavors és quan ja marxa el missatge. Sobretot, quan soni, ens mirem bé la pantalla, llegim bé el que diu i llavors ja acceptem perquè ja ha donar-ho per llegit i per entès.
D'acord? Molt bé.
I és el que tenim que fer demà.
Doncs estarem molt preparats, estarem alerta i mai millor dit. Jo ja m'he encarregat de reenviar aquest missatge del conseller que m'ha arribat perquè la gent
Perfecte.
Estigui molt pendent. Tranquil·litat, que és només una prova en cas de que si algun dia necessitem activar una alerta, que funcioni perfectament i no hi hagi cap mena de problema. Tot anirà perfecte. Estarem pendents. Imma Solet, subdirectora de Protecció Civil, gràcies, sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Por fin hemos llegado al pico más alto. 6.233 metros sobre el nivel del mar. Voy a llamar a mi madre para contárselo. ¡Mama!
En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en o2online.es o en el 1551.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
la Linterna Cope Catalunya i Andorra, ens fem una pregunta en veu alta. Es poden fer amistats a l'edat adulta? Diuen els experts que hi ha diferències entre els amics de tota la vida i els nouvinguts. Avui en parlarem d'això, però també parlarem amb el company Sergi Tor. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Sobre el que s'està parlant al llarg de la programació de la cadena Cope, sobretot de soledat i de la no volguda, no?
Sí, perquè afectaria un 14% de les persones superiors a 65 anys i ja alguns experts que parlen d'una epidèmia social. Aquest 14% especialment serien persones que s'han quedat vídues, que han viscut en companyia gran part de la seva vida, que ara se senten soles i, per tant, aquesta necessitat de noves amistats és molt important de cara a la seva salut mental. A Catalunya hi ha un total de més de 500.000 persones que són vídues, el 80% són dones, el 20% homes, i a més també hi ha 300.000 llars a Catalunya que es mantenen pels ingressos d'una dona vídua. Un total de 87.000 d'aquestes 300.000 llars viuen en família, és a dir, amb algun germà i germana, amb un nebot neboda, i més de 200.000 són dones que viuen soles. És molt important, doncs, en aquest cas, la socialització i sobretot buscar noves amistats. Hi ha diversos tallers d'envelliment i també és molt important la xarxa pròxima que pot haver-hi a cada barri de ciutat o de poble de Catalunya per la proximitat, perquè a més acostumen a ser persones amb dificultats de mobilitat. A Herrera en Cope ha estat el director de la Fundació Amics de la Gent Gran, Albert Quiles, el qual ens ha parlat que la seva fundació el que està apostant sobretot és per una amistat intergeneracional.
Doncs es fa difícil perquè sovint tenim associat que els amics i amigues són persones més o menys a la nostra mateixa edat. Aleshores, quan ens fem grans, el que passa és que les persones grans doncs, pateixen moltes pèrdues d'amistats i cada vegada doncs, tenim més peticions de persones grans que desitgen tenir una amistat amb una persona voluntària.
Amistat intergeneracional és el que aposta la Fundació d'Amics de la Gent Gran. També hi ha entitats com la Creu Roja, que han atès a un total de 26.000 persones amb el que portem d'aquest any amb els seus programes com Enreda't, Siempre Acompañado, Rompiendo la Brecha Digital o Reforzando Vínculos. I a l'informatiu migdia hem tingut el testimoni de la Maria del Carme, 83 anys, s'ha quedat vídua des de fa un any. Són 60 anys de companyia trencada sobtadament. Ella ha parlat, doncs, de la duresa de la pèrdua i de la soledat.
La vida és així, un o altre primer de marxar, però no m'ho vol admetre, perquè això ho dius però no ho penses.
Sí.
És aquesta. Costa molt de pensar, mare, quan seré sol. Però bueno, ell sempre em deia, t'espavilaràs o per quin remei?
I és importantíssim, no?, aquesta xarxa de sortir.
Sí, jo aconsello, no he quedat tancat, perquè jo m'ha anat bé de sortir.
M'ha anat bé de sortir el testimoni que hem recollit a l'informatiu un migdia, doncs, amb una entrevista en directe. Maria del Carme també ens ha repassat les activitats que està fent i on ha trobat noves amistats aquests últims mesos.
Vaig a Tai Chi, després també a memòria, i mira, aquí amb les companyes que he fet així de gran, doncs mira, hi ha dies que sortim a fer un cafè, hi ha dies que no, i anem tantejant la vida. Sí, 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 perquè val molt de pensar que tens algú per parlar, perquè si no, sol, serà molt llarg el temps. Principalment a les nits, se fan llargues.
Com dèiem, la soledat no volguda que afecta el 14% dels majors de 65 anys, que és importantíssim socialitzar, buscar noves amistats i que també pot afectar qualsevol sector de la població. Hem parlat del perfil majoritari, però evidentment qualsevol persona pot tenir doncs, i està exposada a patir doncs, aquesta soledat.
Noemi Guillamont, psicòloga d'Espainora, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què té a dir de tot això que ens explicava el company Sergi Tor?
Bueno, realment, no? La soledat no volguda sí que és un tema que, a mesura que va creixent la població, no? I cada vegada tenim una població envellida més gran, és un tema que requereix molta atenció. Jo crec que, per una banda, no? a nivell comunitari hauríem de fer moltes coses, no? I s'hauria de posar a l'abast, no?, d'aquestes persones més recursos per facilitar la socialització. Uh-huh. Estic totalment d'acord, amb tot el que comentava el Sergi, de la importància d'afavorir, no?, que aquestes persones que han perdut un ésser estimat o que van perdent persones, no?, properes, puguin tenir altres fonts de recolzament social, no? És molt important.
Uh-huh. La soledat en si mateixa no és dolenta, no?, si és desitjada.
Clar, El tema, jo crec que aquí la paraula clau és la no volguda, no?
Ah, dir,
si tu vols estar sol i és algo, no, que t'agrada fer, que ho busques i que ho disfrutis, més que negatiu, és que és molt saludable l'aprendre a estar sol, no? Però un altre tema és quan ve imposat, no? Quan no tens cap altre remei o quan et sents sol, no? Quan és algo que tu no vols i tot i així, doncs ho pateixes.
Uh-huh. Estava parlant al company Sergi de que un 14% de la població de 65 anys pateix aquesta soledat no volguda. Estem parlant d'un país que cada cop està més envellit, no? Hi ha pocs sí. naixements. Aquestes xifres aniran en augment si no canviem alguna cosa, no?
Clar, per això deia, no?, que jo trobo que cada vegada és un tema que bueno, com molts altres, no?, que haurien de prestar-hi més atenció perquè, bueno, la població s'està envellint cada vegada, no? El percentatge de gent major de 65 anys anirà creixent sí. I tot i que, no?, l'esperança de vida cada vegada és més llarga, sí que és veritat que, bueno, és una realitat que hi ha molta gent que està sola, no? No és que se senti sola, és que està físicament sola uh-huh. i necessita la presència d'un altre, perquè això és salut, uh-huh. també.
Avui també parlàvem de si és bo fer amistats a l'edat adulta, no? I hi ha molta gent que diu que hi ha diferències entre els amics de tota la vida i els nouvinguts, perquè sembla ser que quan et fas adult se t'obren noves possibilitats i pots intercanviar experiències i converses que no tindries amb amics de tota la vida.
Sí, clar, moltes vegades potser pensem al contrari, no? Que els amics de tota la vida, que són els que més ens coneixen, que coneixen la família, que han crescut amb nosaltres, són amb els que en el moment present, no?, podem compartir més interessos i afinitats. Però de vegades passa al contrari, no? De vegades amb gent que potser no et coneixes tant, no tens tota l'històrica darrere, podem compartir el mateix moment vital, la mateixa situació, els mateixos interessos i hobbies, i això fa que la nostra relació d'amistat sigui més autèntica, sigui més sincera, més enriquidora uh-huh. en aquests moments.
Uh-huh. Parlàvem de dones. Quan es parla de soledat, sempre es diu, bueno, una dona sola ho porta millor que un home. Tu què en penses, com a psicòloga?
Bona pregunta, eh? A veure, jo crec que en general, clar, parlem d'una generació diferent potser a la meva pròpia, ¿vale? Vull dir, parlem d'una generació on tradicionalment l'home s'ha dedicat a estar fora de casa treballant
sí.
i la dona s'ha dedicat més aviat doncs, a la cura de, no, de la llar i dels fills. Mm. Llavors, què veiem, no?, en aquesta població que ara té això, més de 65 anys? Pues que quan l'home se li acaba de treballar i ha de tornar a casa, aquí moltes vegades s'enfonsa, li costa tenir recursos per poder gestionar el no treballar. ¿Vale? És, a banda de, no, dels dols propis de l'envelliment, també tenim el dol de perdre la feina. En el cas de la dona de per si, potser això, perquè té aquesta actitud de cura, ja s'ha dedicat tota la vida a socialitzar i a fer la compra a l'escola, amb els fills, amb les veïnes. Pues té més recursos per poder sortir d'aquí.
Per això després caiem més en temes de depressions, no? Perquè carreguem tota l'esquena, anem carregant i després passa el que passa a vegades, eh?
Clar, moltes vegades és això, no? Gent que més o menys ha anat trampejant perquè s'ha sentit molt útil, no? Jo crec que la depressió a l'edat, la gent gran té molt a veure amb el sentiment d'utilitat, no? De sentir-se útil. Quan hi ha una persona, no?, que per motius de que ha deixat de treballar o per X motius ja no se sent útil, que moltes vegades doncs pot entrar en un baix estat d'ànim i pot conduir a una depressió si no se li posa fre.
Què li diries, Noemí, com a psicòloga d'Espai Nora, aquella gent que ara mateix ens està escoltant, i que possiblement la ràdio és un dels elements que els ajuda a no trobar-se sols, no? Perquè a vegades quan no hi ets al programa, truquen, pregunten on estàs, què ha passat, per què no has vingut, no? Som els amics de la gent que està sola amb aquesta soledat no volguda. Quina recepta li podríem donar perquè no tinguin aquesta sensació de que agafin, que surtin, que socialitzin, no? Perquè de fet som animals socials.
Sí, bueno, jo crec que l'important és que que surtin fora de casa. O sigui, és veritat, no? Com deia el Sergi, que moltes persones tenen dificultats de mobilitat, no? Però que intentin buscar la manera de sortir de casa i de parlar amb les persones que trobin pel carrer. És que només això ja és salut.
O
sigui, ja sigui amb la fornera, amb la carnicera o amb la veïna del davant. Però el fet de poder parlar amb algú, això és vida. Mm. I això sí que ho poden fer.
I ara que hi ha les xarxes socials, i a més, si estem parlant de gent de 65 anys, que encara són joves, com aquell que diu, no són els 65 de fa uns anys, com deies tu a l'inici, estan les xarxes socials, està el veïnat, que es creen aquestes xarxes de pujar a veure la veïna que saps que viu sola o el veí que viu sol, què tal com està, senyor Antonio, necessita alguna cosa, no?
Clar, jo crec que no, és tornar a recuperar, bueno, si és que l'han perdut, perquè potser no l'han tingut tota la vida, aquest sentiment de comunitat, no?
Exacte.
Probablement viuen en el barri amb persones que estan passant el mateix que elles, vull dir, potser n'hi ha, no, més d'una veïna que han viudat en qüestió de mesos o de pocs anys de diferència, doncs potser és l'oportunitat d'establir una relació diferent, no? O a través del Facebook n'hi ha molta gent gran, que és el que tu dius, no? Que la tecnologia, déu-n'hi-do, com la domina. A través del Facebook pots recuperar amistats de fa molts anys, pots tornar, no?, a contactar amb gent del teu poble. Això també és una altra manera, no?, de no sentir-te sola,
sí,
d'estar acompanyada.
Hi ha moltes possibilitats, eh? I si hi ha un moment en què veus que no t'hi trobes i que no veus la llum, per això estan els psicòlegs que et poden ajudar, com és el cas de la Noemí Llamón. Sembla, Noemí, que amb el tema de la pandèmia vam recuperar una mica allò del veïnat, no? Tant de bo, en algunes escales hagi quedat patent aquesta ajuda que ens feien entre uns i els altres en aquesta època que no podem sortir al carrer, eh?
Bueno, esperem. De totes maneres, sí que a nivell de consulta, eh? Molta gent, arran de la pandèmia, sí que porta, eh? Molt els temes de l'aïllament social, de fer-li, no?, mandra o fins i tot tenir dificultats per tornar a recuperar relacions que durant uns, no?, mesos van estar tallades. Vull dir que,
i bueno, molta gent jove, eh?
Tema, eh?
Molta gent jove, eh, Noemí, també?
De fet, a la consulta a mi em ve més gent jove, que no pas gent gran.
Uh-huh.
I és tot un tema. A la gent jove se li va tallar les ales, no? Amb 18, 20 anys, doncs, a cop i volta no poder sortir, tallar, no?, tota la socialització en un moment on és tan important, no?
Uh-huh.
I bueno, i això costa de recuperar. Estan
tant,
en ello, no? Per sort estem recuperant espais i moments. Però, bueno, costarà de tornar, doncs, a com estàvem abans del 2020.
Bueno, doncs, la gent que estigui sola o que es trobi sola, aquí ens teniu nosaltres, els amigos de la ràdio, com deia aquella cançó de Diango, que us fem companyia i, sisplau, socialitzeu-vos, truqueu per telèfon, parleu per internet, feu coses que no esteu sols. Noemí Guillamón, psicòloga d'Espai Nora, gràcies per haver estat amb nosaltres. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Adéu-siau.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Estem a punt d'arribar a 8:15 de la tarda. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat, la més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, una setmana abans del previst, a finals d'aquest mes de setembre, començarà la vacunació contra la grip i la Covid a les residències de gent gran, una decisió que s'ha pres per l'augment de casos de Covid. A partir del 15 d'octubre es vacunarà també a les persones majors de 60 anys, població de risc i professionals. Salut, el que ha confirmat és que de moment no es podrà fer servir la vacuna una IPRA perquè no s'ha adaptat a les noves variants. I una bona notícia per a les comarques de Ponent: el Ministeri de Transports i la Generalitat han acordat duplicar la freqüència de Rodalies a Lleida abans que acabi aquest any. També hi ha el compromís de millorar el temps de resposta quan hi ha incidències en el servei. Des del govern diuen que és un pas endavant, tenint en compte que el punt de partida era pèssim, però es manté la reivindicació d'un traspàs integral de Rodalies. I una cosa més, continua en estat crític l'home que va perseguir i enfrontar-se amb un lladre que li havia robat el telèfon mòbil al Poble Nou, a Barcelona. Això va passar ahir a la tarda al carrer Ciutat de Granada. El lladre li va treure el mòbil, la víctima el va perseguir amb el seu cotxe, el va poder atrapar, però es va iniciar una baralla entre ells que va deixar la víctima ferida molt greu. Els Mossos d'Esquadra estan intentant localitzar el presumpte agressor.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra i Holanda. Fins després.
Fins després. Gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé. I l'actualitat esportiva arriba a la veu del company d'Esports Cope, Albert Díez. Bona tarda, Albert.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom.
Avui té nom propi l'esport perquè Deco ha estat presentat avui. Com ha estat la jornada? Què ha passat?
Presentat com a nou director de futbol del Futbol Club Barcelona, Deco, o el que és el mateix, Anderson Luis de Sousa, que ara no sé si dimana per sobre de Xavi Hernández, com a mínim treballen junts, però sí. És que van ser companys de vestidor, els dos exjugadors del Futbol Club Barcelona. Contracta per 3 temporades, agafa el relleu de Mateu Alemany i, bàsicament, hi ha un tema important cabdal a sobre de la taula, la renovació de Xavi Hernández. Això ha dit Deco a la seva presentació.
La continuïtat de Xavi se lo ganó. Xavi no tiene que renovar porque nosotros creemos que ha sido un gran jugador, porque Chávez es la figura del club, de los jugadores más importantes de la historia. Chávez se lo ganó como entrenador. Entonces yo creo que tiene que renovar porque se lo ganó.
¿Hasta cuándo va a renovar? ¿Hasta 2025? ¿Hasta 2026? Gracias.
No te preocupes, que cuando renove ya lo sabrás. Eso será decisión siempre del club y de Chávez. No te preocupes, que estaremos siempre de acuerdo en las cosas.
És el nom del dia, és la veu del dia en l'àmbit que ens toca, en aquest àmbit local i més proper al Barça. També estem pendents de Gundogan per saber l'abast exacte de la lesió que es va fer al partit d'Alemanya davant França. Recordo que va jugar només 25 minutets i m'explica Helena Condis que la primera valoració que es va fer és que té un cop al maluc, que es va fer i que s'ha fet, que ha estat sotmès a proves i el club, el Barça, descarta una lesió. I si evoluciona Gundogan bé, podrà jugar el dissabte en la represa de la Lliga contra el Betis. Dues coses molt, molt ràpides. Aquesta matinada ha jugat l'últim dels internacionals del Girona en tenir partit de seleccions, Ángel Herrera, que no s'incorporarà als entrenaments fins al divendres, i l'Espanyol ha aprofitat aquesta jornada d'avui dimecres per presentar l'últim fitxatge. Álvaro Aguado, migcampista, 27 anys, que arriba lliure.
Albert Díez, gràcies. Més informació a Esports Cope. Bona tarda.
Gràcies a tu, Montserrat. Bona tarda. Que vagi bé.
Bueno, y antes de seguir en este programa de la Linterna Cope Cataluña y Andorra, vamos a daros un consejo de la doctora Torrejón, del Centro Médico y de Estética Starbena. Seguramente tú eres de aquellos que estás pensando en perder peso, has probado mil y una dietas y no has tenido el resultado deseado, o bien porque has perdido muchos kilos y después has tenido ese efecto rebote, como se le llama, el efecto yo-yo, y has vuelto a recuperar esos kilos o incluso más. Si quieres perder peso de una manera sana, eficaz y con buenos profesionales, te invito a que marques el teléfono de la doctora Torrejón, que es el 93-414-3631, 93-414-3631. Llamas porque la primera visita es gratuita, sin coste alguno y además informativa. Y lo que tú decidas, así se hará. Doctora Torrejón, del Centro Médico y de Estética, Starbene.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Desde el móvil, sin permanencia y con energía 100% verde. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El conegut com a gas del riure, però que en realitat és òxid nitrós, s'està convertint en la nova droga dels joves. Aquest estiu, en moltes poblacions de la costa i també a Barcelona, s'ha constatat un augment del consum. Fa uns dies, la Guàrdia Urbana de Barcelona va interceptar un vehicle que transportava, atenció, 25 ampolles d'aquest òxid nitrós, acompanyades del globus que s'utilitzen habitualment per inhalar el gas. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, hi ha preocupació perquè s'ha convertit en una droga de moda a Europa i que, evidentment, ha arribat a casa nostra. És fàcil d'aconseguir per internet, és barata, uns 35 euros per unes 40 inhalacions. Sembla inofensiu, però el seu consum pot deixar seqüeles greus. Fernando Martínez és secretari general de Fecalón, patronal del sector de l'oci nocturn. Ens ha confirmat que arran de la pandèmia això ha anat a més. El consum és habitual a l'entorn de discoteques i locals i s'acostuma a barrejar amb alcohol. Està a l'abast de tothom.
Cuando limpiamos el espacio del entorno, pues bueno, encontramos muchísimas botellas. Recordemos que esto se puede adquirir por internet, es muy fácil, sí. Es muy barato porque cuesta unos 35 euros aproximadamente y tienen para de 35 a 40 inhalaciones.
Una assignatura pendent és incloure l'òxid nitrós a la llista de substàncies estupefaents perquè es pugui considerar delicte. La lluita, diu Fernando Martínez, hauria de començar per saber qui distribueix i qui compra aquest gas.
Que habría que ver quién es el importador de todo esto y quién está comprando en gran masividad para venderlo por internet. ¿Entiende? O sea, yo creo que ahí es donde está el trabajo de campo de poder evitar este consumo masivo, ¿no?
L'òxid nitrós és una substància legal. De fet, Yolanda, es pot utilitzar com a anestèsic i potser molta gent no sap que en la seva aplicació més popular es fa servir per muntar la nata. El problema arriba quan aquest gas es consumeix a l'àmbit recreatiu i sense control.
Exacte, és una substància que té aplicacions en la restauració o en la sanitat. Si el consum és ocasional, pràcticament no hi ha riscos, però en l'àmbit que ens ocupa, que és el de l'oci nocturn, les conseqüències poden ser greus amb afectacions neurològiques. Claudio Vidal és director d'Energy Control.
Por ejemplo, cuando se consume el gas directamente desde los cartuchos, puede producir unas quemaduras bastante graves, o cuando se consume este gas de una manera repetida, ¿vale? Es decir, haciendo inhalaciones muy, muy repetidas o reteniendo el gas en los pulmones, esto lo que produce es un desplazamiento del oxígeno que puede favorecer la aparición de estados de asfixia.
En alguns països, com el Regne Unit, s'estan aplicant ja mesures que impliquen sancions al consum o la tinença d'òxid nitrós. Claudio Vidal no és partidari de fer el mateix a casa nostra perquè diu que no solucionaria el problema.
Nosotros pensamos que estos enfoques no contribuyen a solucionar la problemática y, por el contrario, nos pueden traer más problemas, porque, sobre todo, cuando se criminaliza a las personas consumidoras, sí que sabemos que, entre otras muchas cosas, lo que hace es que se evita o se dificulta que estas personas acudan a buscar ayuda cuando lo necesitan.
El consum del gas del riure no és nou, es remunta fa més de 200 anys, tot i que és veritat que últimament s'ha extès per Europa, sobretot per Anglaterra i per Alemanya.
El barrio del Raval hace décadas que se enfrenta a un problema de degradación que se ha acentuado en las últimas décadas. La pobreza, la delincuencia y el abandono institucional han sido el cóctel que ha explotado contra los vecinos. Muchos de ellos se han visto obligados a abandonar sus casas por la inseguridad que se respira en la zona. Y uno de los conflictos más visibles en este barrio de Ciutat Vella es el consumo de drogas, que crea esa sensación de inseguridad y deterioro del entorno urbano, cuyas consecuencias viven en primera persona sus vecinos. Hoy hablamos con Maite, que es vecina del Raval. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La situación es límite en esta zona de Barcelona, ¿es así?
Es más que límite. Ya está extra super límite.
¿Qué ha pasado? ¿Qué dicen desde el ayuntamiento? ¿Es un problema que ha ido aumentando con el paso de los días, de las semanas, de los meses? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo realmente?
Bueno, realmente estamos dentro del círculo del vicio de la narcosala Baluar, que tiene hundido todo el entorno y que es prácticamente irrecuperable. ¿Qué dice el ayuntamiento? Lo sabe perfectamente. La antigua regiduría y la actual regiduría. El de antes estaba totalmente asentado a través de las reuniones y fue un fracaso, y la nueva regiduría que acaba de entrar, vamos a dejarlo en que habrá que dar un compás de espera, pero no esperamos mucha cosa de esta regiduría, porque
Este señor ya anteriormente había tenido un cargo importante dentro de la seguridad del barrio del Raval durante 8 años.
Sí, ¿eh?
Y la degradación ha llegado al límite.
Uh-huh.
Que hay que darle un voto de confianza, el voto de confianza se le va a dar, pero la verdad es que no esperamos mucho, ¿eh? No esperamos mucho cambio. La degradación del barrio es bestial, ya casi no quedan vecinos autóctonos del barrio, cada vez se va más gente, cada vez es más peligroso salir a la calle, cada vez hay más indigencia, hay más suciedad, más drogadicción, más narcopisos, más de todo.
Imagino que llamáis al 112 y en algunas ocasiones he leído que no os dan respuesta.
A ver, cuando yo llamo al 112, por ejemplo, un decir, vamos a decir que este problema ya no es solo del Raval, sino de todo Barcelona en momentos puntuales, pero en el Raval es extremo. Por ejemplo, el domingo que se pone el mercadillo de segunda mano aquí en el Raval, en Santa Madrona. Este domingo había más de 90 o 100 vendedores ambulantes de estos del top basura, ¿vale? Había más ilegales que legales. Llamé a las 9, llamé a las 10, llamé a las 11, llamé a las 12, llamé a la 1, llamé yo. Llamaron parte de la gente del barrio. Venía la policía, los levantó una vez y se acabó. Y ahí estuvieron hasta las 5 de la tarde. ¿Qué sucede? Faltan órdenes. ¿Qué sucede? Los mandos, las órdenes que dan, no son las que nosotros necesitamos. ¿Vale? Entonces, claro, la policía hace lo que le mandan. ¿Dónde está el fallo? Arriba, en la cúpula. Encima de la cúpula, ¿dónde está el fallo? En la regiduría. ¿Y dónde está el fallo de la regiduría? Pues en este caso será, antiguamente era la señora Colau y ahora será el señor Polboni. Pero va de arriba, la pirámide va de arriba abajo o de abajo arriba, como usted quiera.
Seguramente, Maite, ninguno de estos políticos vive en la zona, ¿no?
Absolutamente ninguno. Solo hay una consellera que vive en la zona, que sabe cómo es el Raval, que ella ha vivido, está y es la única que para mí merece toda la confianza en cuanto a ayudas. Pero no deja de ser una consellera, no deja de ser un pequeño número dentro de una pirámide con un poder relativo. Ella tiene que explicar a sus jefes lo que pasa y tal, que sé que lo explica, porque por eso ellos saben perfectamente lo que sucede y lo que no sucede en el Raval, pero es la única persona que para nosotros es una buena referente, pero ya está, ahí se terminó todo.
Maite, ¿no hay día que salgáis a la calle y no veáis un toxicómano con sus papeles, las agujas usadas y basura en medio de la vía pública? Y todo ello con el paso también de niños pequeños que van al colegio y que pueden pincharse.
A ver, pero no es un toxicómano, son montones de toxicómanos, montones. Además es muy divertido porque la Narcosala Baluar nos engañaron, como siempre nos engañan a los ciudadanos, ¿de acuerdo? Se dijo que era un centro para ayudar a la gente y tal, como de reinserción. Como se demostró a través de los años que era mentira, que ahí no se podía reinsertar a nadie, porque los drogadictos de la Narcosala Baluar aquí en el Raval son el último eslabón de la cadena de la drogodependencia, ¿vale? Uh-huh. O sea, lo peor de lo peor, la degradación de la degradación. Imposible. Eso nos es irrecuperable. Entonces, muy civilinamente, cambiaron el nombre. Centro de reducción de daños. ¿Reducción de daños para quién? Para los drogadictos. ¿Por qué? Porque les dan agujas limpias para pincharse. Pero escúchenme bien. Les dan agujas limpias para pincharse, pero los castigan. Cuando un drogodependiente se enfrenta con la narcosala o no acepta las normas, los castigan y los están meses sin poder entrar en la narcosala a pincharse. Pero sí le dan las jeringas y los diluyentes para que se droguen. O sea, yo cuando mis hijos eran pequeños o mi hijo era pequeño, yo lo castigaba en mi casa, no lo castigaba y lo mandaba a casa del vecino, que es lo que hacen ellos.
Uh-huh.
Es absurdo que puedan castigar a la gente. La castigan, pues castígalos. Pero castígalos de verdad, no me lo mandes a mí, que le das la jeringa y te viene a pinchar a mi puerta. Y cuando yo le digo, tío, que salgo con la niña, y me dice, es que no me han castigado. Y además que tampoco se esconden los trabajadores de la narcosala, dicen, no, están castigados y no pueden entrar, están sancionados.
Uh-huh.
bueno, pues aplíquense. Esto es la narcosa de evaluar.
Todo esto ha experimentado ese aumento de criminalidad y esa sensación de inseguridad y conflictos de civismo que han acabado abocando a una situación a la que no se ve salida. ¿Cuál sería, Maite, tú como vecina del Raval, ¿dónde verías la solución? ¿Cómo?
La solución, hace ya muchos años, cuando se colocó aquí la narcosala engañosamente, que nos dijeron que la ponían aquí en la muralla de las Drasanas durante 6 meses y estuvo 11 años, yo ya empecé a batallar contra eso con el señor Carles Martí, que entonces era el regidor,
sí.
Y él buscaba una solución y me hizo hacer un proyecto de viabilidad de 3 sitios donde se pudiera colocar la narcosala y que no molestara el impacto social a los vecinos. Se hizo, fueron 100 folios, se llegó a la regiduría, nunca se ha sabido qué ha sido de ellos, nunca. Están entregados, nunca se supo qué fue de aquellos papeles. Me imagino que se envolverían los bocadillos con ellos. Se les dijo, oiga, además se tiene que llegar a acuerdo con los sitios, porque uno de los sitios que se les propuso es donde actualmente, en la salida del cinturón de Barcelona, han colocado el centro de bomberos de Barcelona, uh-huh. O sea, de aquí, de la zona.
Sí.
Entonces te tapan la boca diciéndole, ah, no, es que es Poplasec. Y como es Poplasec, o sea, la diferencia es una pequeña calle, en la izquierda es Raval y en la derecha es Poplasec, ¿vale?
Uh-huh.
El trocito ese es Poplasec, y entonces te tapan la boca. La solución, la única solución que hay, porque se ha intentado durante años y años y años y años intentar que la gestionen bien, pero no la gestionan bien, no la saben gestionar. No hay un solo edificio en el Raval que no haya en ese edificio un narcopiso. Poquito, se pueden contar con los dedos de una mano. Claro, donde está la droga, están los narcopisos y los vendedores.
Claro, y me imagino que eso se acentúa de noche, pero...
De noche hemos dejado los vecinos, los pocos vecinos que quedamos ya no salimos de noche. Y si tenemos que ir a cenar a casa de un hijo o tenemos un evento que no, no tenemos más remedio que ir, taxi a la puerta de casa. Es obligado, ya no puedes ir con tu coche y dejarlo en el parking que está al otro lado del paralelo. Un taxi a la puerta de casa. Es la única manera que puedes intentar salir y decirle al taxista, por favor, puede esperarse un segundo, y el taxista a veces ya voluntariamente te dicen, entre que les que espero a que usted entre.
Claro.
O cuando he ido yo sola, por ejemplo. O sea,
Maite, ¿tendrán ganas de coger todas tus pertenencias y decir, ahí os quedáis? Aunque es triste, ¿no? Porque es donde tú vives. Tú estabas ahí,
ver,
no te tiene...
Por supuesto, yo he nacido aquí. Y yo me he prometido a mí misma que mientras pueda y mi salud mental aguante, me sacarán con los pies por delante. Pero sí, es que yo no tengo posibilidades de irme a ningún sitio. Yo vivo en un piso de alquiler, no tengo un piso de propiedad. Entonces yo no tengo una venta, yo no tengo un cambio, yo no tengo nada. Yo me tengo que quedar aquí y, bueno, en un momento dado por desesperación me puedo ir a un pueblo, pero es lo que ha hecho el 70% de la gente de aquí.
Entiendo. Y aparte...
Y los hijos no quieren bajar a vernos, ¿eh? Ni los nietos, o sea, por miedo. Estamos aislados. Un abuelo no puede salir a la calle a pasear, un abuelo no puede salir a sentarse a una silla, las hemos tenido que hacer quitar porque las empleaban para pincharse, para dormir, para...
Qué triste. Qué triste, qué peligroso, y además no es cuestión de que los toxicómanos los quiten del Raval para ponerlos en otra ciudad o trasladarlos a otra zona de Barcelona, sino es darles ese apoyo, esa ayuda y ponerlos en sitios donde puedan ser bien atendidos. ¿Está claro?
Bueno, es gestionar algo que se les ha escapado de las manos.
Exacto.
Bien, cuando yo me enfrenté con la regiduría, les dije, bueno, por el amor de Dios, pero me dijo, bueno, esto es muy complicado, Maite, cambiarlo. Dice, porque aquí entramos 3 estamentos, Generalitat, Salud Pública y Ayuntamiento. Y es complicado ponernos de acuerdo. Estas fueron las palabras que me dijeron. Y mi contestación fue, oiga, pero bien se pusieron de acuerdo para montarlo.
Está claro. Es una auténtica,
¿claro?
Una auténtica vergüenza. Es como para invitarles, Maite, a que se queden a dormir en tu casa una noche. Y
eso ya lo saben. A todos los regidores, a todos les he ofrecido mi casa una noche, ¿no? Una noche, ¿no? Yo incluso... Digo, me voy a dormir a casa del vecino y os dejo la casa para vosotros solo una semana. A ver si podéis dormir, porque aquí cada noche a las 2, las 3 de la mañana es un sobresalto. Alguien corriendo, socorro, socorro, policía, policía, me han robado. ¿Quién no va corriendo? ¿Quién no va llorando? ¿Quién no hay una pelea? ¿Quién no hay un apuñalamiento? ¿Quién no hay una rotura de cristal? Es un no vivir.
Maite, vecina del Raval, espero y deseo que este mensaje llegue a quien tenga que llegar. Tú ya lo has hecho en primera persona, pero vamos a intentar que entre todos esto cambie, porque así no se puede vivir. Maite, gracias y a seguir con la lucha. Suerte.
Gracias, muy amable.
Un abrazo.
Adiós. Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Quedan solo 3 días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Avui en aquest programa us volem parlar d'un estudi liderat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, on es demostra el risc per la salut de fumar al cotxe per l'exposició al fum ambiental del tabac. I ves per on? Avui parlem, amb María José López, que és la cap del Servei d'Avaluació de l'Agència de Salut Pública. Senyora López, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Miri, tot just avui el conseller de Sanitat, Manel Balcells, deia que està molt a favor de vetar fumar dins dels cotxes i fins i tot ha dit que acollirà perquè la llei que estan preparant ho inclogui, sobretot si hi ha canalla o gent vulnerable a l'interior dels vehicles. Això s'ha de regular. Imagino que aquestes paraules del conseller de Salut són molt importants, no, María José?
Home, des de Salut Pública seria una gran notícia, no? Portem molt de temps darrere de mesures com aquestes, no? I a la llum del que estem veient en aquests estudis, no? De les concentracions tan elevades que hem trobat i del risc que se suposa, sobretot quan parlem de la infància, doncs la veritat és que seria un gran avenç.
I tant que sí. Com s'ha fet aquest estudi? I què s'analitza exactament?
Bueno, la idea era que vam seleccionar alguns cotxes de persones fumadores que fumaven a dins, de persones fumadores que no fumaven i de persones no fumadores, per tenir una miqueta de grup control, i el que hem fet ha sigut mesurar d'una banda el que anomenem fum ambiental del tabac, no? Que és aquell que emet una cigarreta en combustió, no? Tu pots no fumar però respires aquest fum d'altres persones que fumen. I d'altra banda el que anomenem fum residual del tabac, no? Que aquest té més a veure amb compostos que quan una persona fuma provenen del fum i queden dipositats a les superfícies, pot ser en aquest cas, per exemple, la tapisseria del cotxe.
Sí.
Aquests compostos a la llarga van reaccionant amb d'altres i generen nous tòxics, i aquests tòxics poden romandre setmanes i fins i tot mesos.
Uh-huh.
I llavors el que vam fer va ser mesurar diferents marcadors específics, és a dir, que si trobem aquests marcadors sabem que hi ha exposició, i veure quins eren els nivells.
I veu, permeti'm la paraula, veu al·lucinar?
vam al·lucinar una mica, vam al·lucinar una mica, tot i que he de dir que ja ens ho esperàvem,
sí.
Ja ens ho esperàvem, i el que vam veure és que quan parlàvem de lo que nosaltres diem la concentració mitjana, no? De 24 hores, les concentracions que trobaven era 4 vegades superiors a concentracions de llars on hi viuen fumadors, no? I aquestes concentracions són precisament les que s'han utilitzat en estudis que demostren el risc que suposa per a la salut de no fumadors. I no només això, sinó que quan miràvem la concentració només durant l'estona que aquesta persona conduïa,
sí.
Que per tant és l'exposició real, no? de les altres persones que van al cotxe, aquesta concentració era 20 vegades la d'una llar de fumadors, no? I el que se'n va notar és que hi ha el que diem efecte dosi resposta, no? A major concentració, major risc i majors efectes per a la salut.
Carai, tot això, imagino que la gent que fuma al cotxe ja n'és conscient, no? De que, clar, un si fuma al cotxe i més si portes les finestres tancades, ja l'olor que et deixa a la roba ja és al·lucinant, no? I, doncs imaginem si es queda impregnada doncs el sostre o la tapisseria, no? Del mateix cotxe.
Exacte, no? L'olor, de fet, també és un bon marcador, eh? No cal mesurar-ho amb química, sí. No? Com fem nosaltres, sinó que ja sempre dic, si tu sents l'olor és que hi estàs exposat, no? I en el cotxe el que passa és que és un recinte tan petit que les concentracions ràpidament són molt elevades. A més, pel que comentaves del tema de la finestreta, hi ha hagut molts estudis als Estats Units que han mirat, no? Si baixant la finestra potser la concentració disminuïa, i la veritat és que les diferències eren molt baixes. Pràcticament no aconsegueixes eliminar la concentració. I, de fet, el que passava en alguns casos és que aquesta concentració, aquesta exposició és més gran en els seients de darrere, no? Perquè moltes vegades l'aire va cap al darrere.
Efectivament.
Que són on habitualment van els nens i nenes.
Uh-huh. Maria José, una pregunta. M'imagino que la recerca, com a forma part d'un projecte, hi ha hagut gent de diferents especialitats. Estem parlant de diabetis i malalties metabòliques associades, estem parlant de malalties respiratòries, estem parlant de l'Institut Català d'Oncologia, estem parlant, en definitiva, de que el fum comporta malalties i el fum mata.
Exacte. El que sabem és que l'exposició, bueno, el tabaquisme actiu pues ja està molt estudiat, no? I ho tenim molt clar, i l'exposició finalment provoca els mateixos problemes de salut, només que en una magnitud una miqueta més petita, no? Però sabem que provoca pues, des de símptomes respiratoris, problemes cardiovasculars, numerosos tipus de càncer, no? Especialment el càncer de pulmó, i per tant no només fuma, sinó està exposat de manera continuada, més o menys continuada, el fum d'una altra persona doncs, també provoca aquests mateixos problemes de salut.
S'han fet passos endavant, ho dic perquè jo fa poc m'he comprat un vehicle sí. Normal, no pensi la gent que m'he comprat aquí un Hammer. Però ja no porten cendrer als cotxes, i això és un pas important, perquè et treu les ganes de fumar, tot i que malauradament hi ha gent que fuma, tot i no tenir el cendrer, i ho llença per la finestra, que això està multat, que sapigueu que això no s'ha de fer. Però ja comencem que els cotxes nous no porten cendrers.
Exacte. Es van fent passetes endavant, no? Recordem que no fa tants anys que podíem fumar al llit dels restaurants,
sí.
I si anem una miqueta més endarrere, no? Als cinemes i fins i tot a la consulta del metge, no?
Sí, també. Sí.
Afortunadament anem avançant, però sí que és veritat que en aquest moment ens hem quedat una miqueta enrere, en quant a normatives, perquè, per exemple, prohibir fumar en cotxes on hi ha menors, això ja està implantat a molts països, A Irlanda, a França, a Itàlia, i en aquest moment ens estem quedant una miqueta enrere, no? Jo crec que hem d'avançar, sobretot pensant en la protecció de la infància, però també en tenir cada cop més espais sense fum, no? Espais on hi hagi aire net, no? Que al final és un dret que tenen totes les persones, no?
I tant que sí. Escolti'm, doncs, jo crec que entre aquest estudi que vostès ja treballen ja fa temps i el que ha dit avui el conseller de Salut, Manuel Balcells, que diu que està a favor de vetar sí o sí el tabac dins del cotxe i que acull perquè la llei que està preparant ho inclogui, aviam si de veritat això es du a terme, no? Perquè, clar, paraules, després està cadascú, no? La llibertat de cadascú de dir, mira, ho faré sense que ningú t'hagi d'apretar i sense cap llei, no? Seria, el bo seria que fos voluntari.
Exacte, però com no ho és, no? I n'hi ha menys per mig, que ells, diguem-ne, no poden escollir, no? En quin espai estan, i escollim els adults per ells, no? I per tant, jo crec que quan hi ha salut dels menors pel mig, aquesta ha de ser la prioritat, no? I tant de bo, no? Que això que he anunciat avui es faci realitat aviat.
Que així sigui. Maria José López, cap del Servei d'Avaluació de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, gràcies per estar amb nosaltres i està convidada a venir als estudis de COPE, que aquests estan lliures de fums, de fa molts anys.